A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia. Estàvem en plena conversa abans d'arrencar. Com sempre tinc convidats que s'engresquen aquí en la xerrada i aleshores, doncs, quan ens toca entrar en l'aire, com diuen a la ràdio, doncs, ja estem nosaltres en preconversa. Albert Casal, Duro, benvingut.
Moltes gràcies per convidar-me, Enric.
Un plaer tenir-te aquí, ja ho saps.
El mateix per mi.
Com a casa. Antoni Miralles, benvingut.
Moltes gràcies per invitar-me també.
Bueno, i benvingut.
I bon dia, sí.
I bon dia. Bueno, estàvem en plena conversa que... Suposo que serà conversa de moltes persones vist els titulars i que avui doncs, entra doncs, la llei Òmnibus a debat en el Consell. Clar, diríem que el 98% de les preocupacions de molta gent de la ciutadania és el tema habitatge, el tema pisos de lloguer, cost de la vida que indirectament va lligat, però clar, quan es llegeixen algunes... resolucions o possibles solucions per a algunes persones, a vegades en el seu discurs hi ha molt antagonisme entre el que diuen i la realitat. Albert, tu que has preparat uns articles que sortiran demà o en els propers dies també en premsa, dius donaves, bueno, hi ha moltes variables però també hi ha moltes solucions factibles si se'n dona la pena.
Bueno, és que hi ha una cosa que és clara, o sigui, el mercat en el cas del mercat del lloguer, que és el que jo em remeno i és el meu àmbit professional, avui no hi ha producte. O sigui, no és que sigui car o sigui barat, no n'hi ha. O sigui, no hi ha vivenda d'una habitació per a gent jove, no hi ha vivenda de dues habitacions per a... O sigui, no n'hi ha. Aleshores, quan una cosa no n'hi ha, què és el que s'ha de fer? Pues fer-ne. I llavors, a partir d'aquí, ens hem de sentar en una taula els actors implicats en el tema... i trobar la solució que jo, amb el meu article que sortirà demà publicat, jo dic una hora i un any. O sigui, una hora per posar-nos d'acord del que fa falta, o sigui, no és tan complicat. Una hora ens fa falta per acabar de veure els flecos administratius, els flecos, doncs una hora. I aleshores jo el que dic és, resumint, és que ens fa falta un terreny i ens fa falta diners per construir aquest edifici. I llavors l'òptica de la vivenda com a una òptica social reconeguda per la Constitució, que això és inqüestionable, és innegable, es posi a part, que això ja, com que això ja es dona per inqüestionable, ara hem d'anar a lo pràctic. I aleshores jo dic, per fer vivenda necessitem terreny, qui té terreny? Pues que no cal ser gaire espavilat per saber qui té el terreny aquí a Andorra. Pues ja està, s'ha de trobar aquestes persones que normalment han sigut sempre inversors amb aquest tipus de producte, perquè al final la vivenda és una inversió. Si l'ha de fer el privat, o la fa el públic, al final tot dona el tom al mateix lloc. Algú, si no surten els diners del privat, surten els diners del públic i surten els diners dels impostos, que també són els privats que els paguen. Aquesta és una part. I els diners, doncs els diners els té qui els té. No els té és qui no els té. Tu pots tenir un terreny perquè l'has heredat de família o és històric de la família, però potser no tens els diners que avui costa construir un pis o construir un edifici. Bueno, doncs ens hem de sentar a veure com ho fem. Quines coses s'han de fer perquè el preu de la vivenda, que és una inversió, li surti rentable, i ens posarem d'acord a menys d'una hora, perquè això ja no ho diran els polítics ni els apassionats, ho diran els tècnics. O sigui, un tècnic financer dirà, oi, si vols un 4% de rendiment sobre la inversió i el cost de l'obra és tant, és que això és...
Es sortirà a tant.
A tant, i ja està. I si, no, i si aquest preu és un preu que està fora de preu de mercat o fora de preu del salari que avui molta gent es queixa que els salaris són baixos, doncs si val 800 i s'ha de valdre 600, doncs algú l'ha de posar els 200, perquè el que no pot fer és posar-los al particular.
Claro.
És que és així de simple, i hem arribat al final, punt, i ara posem-nos a fer l'edifici el més ràpid possible, simplifiquem els processos, simplifiquem els terminis, un any fem,
sí.
I si trobes 6 persones a cada una a una parròquia que està disposada a fer-ho, l'administració ja no hi intervé per res, perquè després una vegada s'ha acabat l'edifici, cadascú tindrà un deute amb la mesura que no haurà tingut els diners per acabar de fer la inversió, que en respondrà a ell, ja no hi respon l'administració. I la gestió la farà el particular amb la seva oficina administrativa corresponent i es cuidarà de que si s'ha de posar gasoil o si s'ha de canviar una bombeta a l'entrada. Entens? No és tan complicat. I l'administració l'únic que fa és incentivar l'oferta, que això és el que dic. Hi ha una intervenció molt interessant del que és l'Aitor Esteban, que és aquest polític ara plegat del PNV, que ja ho poso allà, hi ha una referència, i ho diu clarament. El que s'ha de fer és ajudar a l'oferta, la gent que tingui ganes d'invertir, que tingui seguretat amb la inversió. I ja està, el mercat s'ha d'estimular cap a l'oferta, no al revés, com estan fent, per exemple, a Espanya, coaccionant el preu, bloquejant el preu. Però per què la seu s'ha de bloquejar el preu? Si tenen prada suficient per construir pisos, doncs estimuleu que la gent que té diners i vol invertir sobre segur, que sempre havia sigut una inversió segura, doncs que pugui fer, que hi hagi facilitat amb el crèdit.
El ladrillo, que en el tocho de tota la vida. És a dir, sí.
Era la inversió més conservadora que hi havia. Les persones que no volien riscos, etc., compraven un pis i el posaven a lloguer. I el mateix mercat es regulava. Ara s'ha disparat el preu del cost. O sigui, és una barbaritat com s'ha pujat. Però això també és ajustable. L'administració...
Si hi ha més oferta, n'hi haurà una regulació de preu automàtica.
Total,
al mercat.
Totalment d'acord.
El problema és la quantitat. Si no n'hi ha quantitat, el problema és que el preu puja.
Però és que tu, si no portes més producte a un mercat que cada vegada hi ha més gent que demana, escolta, la solució no està amb ara com aquest catedràtic que avui llegia, sí, partir els pisos per la meitat. Però bé, vostè, sí, sap el que diu o què?
Ara farem dos per un.
I què fem amb el veí de sota? Què fem? Li fem passar pel vàter, el baixant, li fem passar pel mig del menjador? Siguem serios. S'ha de fer blocs nous, amb unes condicions raonables, dignes, no? I aleshores, doncs, s'ha de trobar com es paga aquest edifici. Però ja tenim els interessats, que són els que tenen el terreny.
La primera solució és aquesta, i la segona és construir pisos que després les famílies poden pagar. És a dir, si el pis té que ser de 60, de 45 o de 69, hauríem que fer un pis perquè si la família és de 2 o és de 3, com està passant en aquest moment, pues que tingui un pis per 2 o per 3 que puga viure,
sí,
que puga pagar. Jo me recordo fa 30 anys que jo donava classes a la Universitat de Barcelona i quan parlaven de retail i parlaven de com aniria el negoci de retail i parlaven només de la franquícia i on aniria aquest tema, es deien el 50% dels pisos que s'estan construint als Estats Units fa 30 anys eren de 48 metres. El 50%. La previsió està feta perquè anirien d'una persona, de dues persones, famílies monoparentals, i que el mercat aniria per ahí ja fa 30 anys. Vol dir que no n'hi ha que fer moltes coses, n'hi ha que fixar-se en el que fan els demés,
sí,
i el que estan preparant els demés, però fa 30 anys, no ara. Ara n'hi ha que correr.
I després hi ha una altra cosa, que és molt important. També ens hem de reflexionar com a societat on és el límit del nostre creixement. O sigui, hasta l'infinito i massa allà, com deia, no?, a Toy Story, el Buzz Lightyear.
Sí.
Hem de fixar un límit, o sigui, aleshores hem de decidir quin model econòmic tenim, quin model administratiu tenim. O sigui, a ple segle XXI, l'any 2025, hem d'aplicar les mateixes receptes que s'aplicaven a l'any 1970 per administrar el país. La tecnologia no es pot aplicar per estalviar costos, però que ho fem les empreses, no? O sigui, no? Per tant, jo crec que també cal una reflexió si aquí Andorra hi cap tothom i quin és el model sostenible que tenim de financiar aquesta societat, que volem que sigui una societat de qualitat, una societat segura, una societat amb futur pels nostres joves.
Els nostres joves estan sortint del país, estan no tornant del país, se'n van estudiar fora i tornen ni la meitat de la gent que es va, que se'n va. Vol dir que tenim un problema greu. Si el talent se'n va i no tenim prou gent per treballar, i a més la immigració, doncs, no és la millor solució, però és una bona solució per tenir gent, perquè si no, no tenim. Jo estava, aquesta setmana estava al nord, i en Guetària em deien, menos mal que tenim senegalesos, perquè si no els barcos estarien amarrats.
Però això és normal, perquè la mà d'obra immigrant no és la criminalització que els hi fan segons quins tipus de partits que estan més enllà de la dreta. O sigui, la gent venen a treballar, a guanyar-se la vida, etc. Hi ha conflictes, perquè són problemes de més que religiosos, més aviat són els conflictes, però la gent ven a treballar i a guanyar-se la vida i a criar els seus fills i a viure en un entorn segur i pròsper. I aquest és el tema, vull dir, no cal. Però Andorra té un límit, podem créixer fins a l'infinit. I fins quin és el punt? El model de Singapur és un altre model a escollir, vull dir que no passa res. Singapur, l'altre dia llegia un article de lo que dels anys 50 del segle passat a lo que és avui, és una barbaritat. Bueno, cal anar-hi per veure com viu la gent.
Tu saps com ho fan? En Singapur tenen una cosa molt curiosa perquè el terreny és, el terreny i la construcció és pública, és propietat de l'Estat. I perquè no es creen guetos, el que fan és el mateix edifici, fiquen cada un d'una nacionalitat. I quan se'n mor o se'n van, com és públic, el que torna a cobrir el pis és de la mateixa línia. Un xino, un índio, abans se mataven en el carrer. Abans es mataven. I ara que han solucionat, van solucionar així, doncs pues mira, regulació total. N'hi ha un índio en el primer, un senegalès en el segon, un xino en el tercer, un quart, i ha estat tot regulat. Llavors s'han acabat els problemes perquè no n'hi ha guetos, no n'hi ha gent que estigui el teu costat, el del teu costat és xino i serà xino sempre. Així que llavors, bueno, pues, n'hi ha una bona relació, s'han amoldat i s'han fet d'alguna, i en Singapur encara siguin molta gent, no n'hi ha guetos. I això és molt difícil de fer si no ho mana l'administració. Perquè si no miras tu com fas un privat, que cada pis sigui d'una nacionalitat i que no tingui aquest problema de conflicte. És un conflicte, però bueno, és la solució.
Del que diu l'Antoni, i és una data que va sorprendre, perquè pensava que no n'hi havia tantes, de guetos aquí a Andorra, al meu entendre, no en tenim. Tenim sectoritzacions, per dir-ho així, que hi ha algunes nacionalitats que doncs, tenen més tendència a voler viure en algunes parròquies que d'altres, però clar, tenim 140 o 150 nacionalitats a Andorra, i jo em vaig quedar una miqueta parat quan em van dir...
Això és normal, vull dir, la societat nostra, a part de ser transversal, que amb això et dono la raó, hi ha una mobilitat brutal, es mou molt, però els nostres joves, quan tu abans parlaves de que perdem el talent, en perdem un, perquè és cert que la cultura de la mobilitat dels nostres fills no és la nostra. Nosaltres érem una generació que sí que vam marxar a estudiar massivament a fora i tal, però la nostra il·lusió quasi bé de tots era tornar. Jo ja tinc molts amics que van estudiar carreres brillants i gent molt ben preparats que es van quedar fora. I fa molt doncs, l'amor, també això ajuda, ja és una vegada la teva parella.
Les nòvies
ajuden molt a quedar-te... No?
No, però per això, les sortides professionals, la gent preparada, en Andorra no tenim. Aquí bueno, hi ha enginyers, quants caben?
Bueno, però...
I quants abogats, i quanta gent metges, i quan... de gent preparada, quants caben?
Depèn del model econòmic que tinguis. Claro, si tens un model de serveis cap a l'exterior, ni que poden cabre més. Vull dir, també depèn del model que, pel que apostis. Si tu apostes per un model massiu on hi ha poc marge i el que necessites és fer pues, molta intensitat de treball, pues, tindràs un tipus de treballadors. Però si tu fas un altre model on tu donis un servei a l'exterior, avui internet permet anar d'una punta a l'altra del món amb un clic, pues és un altre tipus. Però el problema és la massificació, no tan sol de la qualitat de les persones que creen aquesta massificació, sinó també el model econòmic que sustenta tot això. O sigui, si no tenim clar quin és el model que financia aquest estat i només apostem pel creixement permanent...
El turisme i creixement.
Clar, això arriba a la saturació, i la saturació per qualitat té més costos que solament un embús a la carretera, eh? Vull dir... l'hospital avui està al límit, les escoles estan també al límit, vull dir, tot això afecta la qualitat del servei que volem tenir pel nivell de vida que ens podríem permetre.
Però a més tenim una administració que cada vegada demana més recursos, al contrari que les empreses que ajusten i entre per una part tot l'esquema de la tecnologia que està ajudant a abaratar, entre cometes, els costos i substituir persones per altres alternatives, aquí no, aquí sembla que és infinit també el creixement de l'Estat. Les empreses han reduït una gran part, els organigrames, i han reduït una gran part del cost principal, que és el cost de les persones, menys comerç i menys hosteleria. La resta, la reducció és del 30 o 40%, en persones. I això no passa a l'administració.
Però això no vol dir un model que porti a l'atur aquestes persones que parles tu, eh?
No, no.
Perquè l'economia, com que és creixent, resitua les persones. O sigui, cada vegada que hi ha hagut un avanç tecnològic i es parlava que venia el caos de l'atur massiu, etc., les persones són molt dinàmiques i es recol·loquen segons la seva habilitat. Llavors, la societat andorrana ara el que està fent és l'única solució que troba és importar gent, més gent, i llavors tenim treballadors que construeixen cases per als treballadors que vindran a construir les cases. És que és una espiral que és infinita, vull dir que fins al caos, no?
Sí,
de victòria en victòria fins a la derrota final.
Fins a la crisi. Claro. Arriba la crisi, el mercat es fot una hòstia, però d'un costat d'un altre i ha patit tothom.
Bueno, això és el que va passar, diguem, 2007, que...
Clar, 2012, 2000, aquell cinquenni, allò, va ser tremendo. Va ser tremendo. Però perquè també teníem un model que era monocultivista. I avui en dia Andorra té una oferta molt interessant com a lloc d'oci, ja potser no tan comercial, el comerç... Tots comprem tots per internet. Vull dir, el retail que parlaves tu abans, sí, sí, ha passat...
Té que ajustar-se, això està clar. Ah. I té que canviar la forma de vendre. I ja no és només presencial. I ara té que... M'ho porto a casa, que ho faig per internet per la nit quan arribo i m'ho porten a casa. Tu, i si no, me l'envien des d'on siga.
D'on siga. Però tu, en canvi, has augmentat la teva partida de despesa personal de restaurants, de viatges, d'escapades, l'oci... Ja comença a estar... No dic després de la vivenda, però per allà deu estar amb el cotxe, de les partides importants on tu gastes diners. Per tant, l'economia es va refent.
No, sí, sí, és un cicle que no para i el que fa contínuament és ajustar-se a la demanda del mercat i a com es comporta el mercat. Si el mercat es comporta d'una manera, ajustaré la nostra oferta a lo que el mercat demana. El que està clar és que no es para. El mercat no es para.
Sí, però el mercat també el pots condicionar tu. Claro. O sigui, un exemple de com ha canviat el mercat d'oferta aquí a Andorra és les zones peatonals que s'han creat a l'Avinguda Carremany i a l'Avinguda Meritxell. O sigui, per mi és un èxit, o sigui, generar...
Indudable.
No? Estem d'acord, no? Generar un espai d'aquesta qualitat d'oferta on és un espai d'oci, és un espai comercial...
Pots caminar la gent, té servei, té botigues, té restaurants, té...
Però en canvi no hi ha places d'aparcament. Per què no es fa un pla nacional de places d'aparcament que tingui en compte abans de créixer on ficarem els cotxes? No és normal que tu vulguis anar a segons quins llocs que vols anar a sopar un dia i permanentment està complert, el cartell de complert. Això no hauria de ser. Hauria d'haver-hi... I això l'administració, la parroquial i la nacional ho poden coordinar sense gaires dificultats, perquè al final és una solució tècnica que no la farà un polític, la fa un arquitecte o la fa un enginyer amb uns criteris objectius. Vull dir...
Ara, del que dius, Albert, parlant d'aparcaments, aquesta coordinació que dius tu, no diria que és utòpic, però ja per tenir una targeta d'aparcament conjunta per tots els comuns no hi arribem? Dius...
Enric, però és que això és una cosa que jo ho he demanat més d'una vegada. Pensa que un dia a Andorra la Vella em van dir que volien ficar una targeta per cada cotxe. I vaig dir, home, no fotis... Si al final avui la targeta discreciona absolutament tot el que fas. Estem d'acord, no?
Sí, dius, aleshores dius, ostres, si hi ha dificultats per tenir una mateixa targeta per poder aparcar en tots els comuns del país, dius, que arribin a posar-se d'acord entre govern i comuns...
S'ha de treballar més. Mm. Al final el que interessa és que el ciutadà tinguem una solució als problemes que tenim.
Abans jo, quan jo estava a la botiga, només omplim el pàrquing una setmana del pont de Nadal, de Nadal a Reixos i en agost.
Pasqua també.
Ara?
Carnaval.
Ara està...
Permanentment.
Permanent ple. És a dir, tu vas ara mateix, vas a aparcar a la illa, no, al centre per ahir, i no n'hi ha espai.
Sempre està ple.
Està completo.
També hi ha un efecte, diguem, al pàrquing del Faner, que estan obres per aquest espai comercial que es farà també, s'han perdut 300 o 400 places.
Això alleugerarà molt.
Això també, diguem, ha agreujat la situació en un moment i un cop estigui operatiu també hi haurà un alleugement.
Serà molt gran aquest pàrquing, allà hi cabrà molts cotxes, és cert, cert.
Bueno, seran coses.
Però continuem amb el mateix, o sigui, això és fruit d'una iniciativa privada, però aquí l'administració no té el pla nacional per ubicar i per gestionar molt millor els cotxes, perquè és el que diuen els americans, no, com ho diuen, no hi ha cotxe, no hi ha pàrquing, no business, no?
Sí.
Tu mous amb el cotxe, i més en un país on no hi ha quasi bé transport públic, és és molt no lineal.
Això està canviant també, eh? Ara ja veus tots els busos plens, eh?
Sí, bueno, és cert que, diguem, ja, la gratuïtat ha fet que...
Comença la gent a entendre que, claro, per motiu econòmic, lògicament, costa més el pàrquing que tingues a la ciutat que si tens gratuït el transport i porta i treu, si tens una bona seqüència. És a dir, cada 10 minuts, cada quart d'hora sí. estan passant, cada vegada n'hi ha més busos i cada vegada n'hi ha més servei.
Sí.
Vol dir que la tendència és bona, però encara així nosaltres anem un munt de gent va al col·le a buscar el crio. Un munt.
Sí.
I tu vas a les 4 no hi ha ningú a la carretera i a les 4:30 no pots passar.
Quan no,
n'hi ha una cua.
Quan els nens fan festa de col·le a Circula de Cunha...
Circula de Cunha, efectivament. Aquesta setmana que he estat de vacances, ara ves i, hòstia, què passa aquí?
Què ha passat? Què ha passat?
No hi ha ningú, Pues, sí, igual, sí. Però aquí passa igual. A les 4 baixes al crió. Jo, per sort, tinc un net i vaig una vegada a la setmana. Bueno, pues, si com baixa a les 4, perfecte. Com baixa a les 4:30, ja no entres.
Ja.
I si afegeixes el factor pluja... El dia de mal temps.
O neu, sí, ja l'has fet.
O un cop, cop d'entre dos cotxes. Sí, sí. Ja.
Jo dic a vegades que a Andorra els paraigues tenen quatre rodes.
Jo me recordo que no feia molt de temps. Deien, fins a Pelpa, vas en cotxe, collons. Ja. Fins a Pelpa, vas en cotxe. Home, camina una mica, que no passa res. No? Però...
Parlaves dels economistes, Albert, amb declaracions que han fet. Dius, clar, dius, un pis de 150 metres, el tallem per la meitat, 2 de 75. Les coses no són així perquè hi ha espais que tens que fer d'accessos i tal.
No val donar qualsevol resposta sense rumiar-la una mica.
És que a vegades et dius com rumiem.
Una mica de respecte perquè escoltem les propostes, no?
Una pedra, sí, sí.
Sí, no? Per tirar cops de roc d'aquesta manera, com dius tu.
No falta parlar.
No fa falta, eh?
I l'altre deia, no, que incentivaven govern o tal, doncs fer inversions d'immobiliaris, doncs, per exemple, en territoris veïns, tipus la Seu, i donaven l'exemple a França, Suïssa, dius, em sembla d'acord, França, Suïssa, Luxemburg, França, Liechtenstein, Alemanya i tal, d'acord, però quins són els diferencials de salari que hi ha entre cada país perquè la persona sigui transfronterera? Perquè aquí no el tenim.
Bueno, aquesta iniciativa, jo recordo que als anys 90, crec que era quan hi havia el govern pintat, ja ho van intentar. Ja es va parlar de fer a la Seu com una zona residencial per no sobresaturar l'altelló d'Andorra. És una solució a tenir-la en compte, a veure, no passa res, es pot parlar. Ara, per exemple, s'està parlant d'aquest tramvia que es vol fer des de la Seu a Andorra. Si es fes aquest tramvia, es regularia sol, perquè, clar, la mobilitat de les persones farà que en 20 minuts, perquè el transport segregat et permet ser puntualíssim, en 20 minuts et plantaràs de la Seu a Andorra. Cada dia, tots els dies de l'any. No és allò de dir avui com que no hi ha trànsit, avui passo. Sempre. Clar, això generarà unes noves dinàmiques. Unes dinàmiques que tindran uns condicionants per a Andorra i uns condicionants per a la Seu. Perquè molt negoci potser s'estimarà més estar a la Seu. Molt comerç potser s'estimarà més estar a la Seu. Molt resident...
On viu la gent, clar.
Viure, bé, clar, és així. Jo he viscut a la Seu, perquè em vaig casar amb una noia de la Seu. I es viu molt bé a la Seu, jo sempre ho he defensat. Vull dir, es viu bé, és un altre tipus de model. Sí. Però al final és la mobilitat de les persones la que realment, al final, genera els models, condiciona molt.
Sí, sí, sí.
Ahir es decorava el Mar Forner amb la Creu de Set Braços i jo me'n recordo que va tenir aquest projecte doncs, de metro aeri a Andorra, a Sant Julià. Aleshores, moltes vegades el que diem, no? Els visionaris no sempre són ben percebuts o no s'adequa, perquè la visió la podia tenir fins a la Seu o anant més lluny, dius, fins a la Seu, al lloc de Sant Julià, per dir-ho així.
Bueno, les coses van com van, ja saps que a vegades també hi ha pals a les rodes perquè no convé, o la inversió en aquell moment potser era massa important, o potser calia una situació greu com la que hi ha ara per pensar en una solució. Sí. Tens?
No, sí, i al final la Seu no està tan lluny.
No.
És a dir, tu vas a la gent que treballa a Barcelona i segurament li costarà el doble de temps que seria el transport públic de la Seu aquí. Segurament. Vol dir que estem acostumats a que caigues de casa i estiguis al treball.
Sí.
Si vas caminant, si treballes en canvi a Andorra la Vella, molt lluny, perquè quan molta gent venia, quan venia a demanar treball, i li deia, no, tens que parlar, tens que anar, tinc lloc de treball al pas de Bú, al pas de la casa. Al pas de la casa no pujo mai. Jo no, prefereixo no treballar. I per altra part, es viu, han viscut molt còmodes en Andorra de que tot està molt a prop i quan dius la Seu o quan diu el pas sembla que sigui a l'infern, vale? I no serà tant, n'hi ha que també canviar una mica la manera de pensar també de la gent que estem a Andorra, que volem tot a la vora.
El tema és la mobilitat també. O sigui, perquè, clar, viure a la Seu no solament viure a la Seu. Necessites un vehicle. A no ser que pugis amb autobús, que ja sempre ho veiem, que l'autobús està allà parat perquè hi ha alguna persona que no porta els papers en regla i fan
que... I la duana també condiciona
molt. I la duana també molesta, etc. Però el problema és que quan arribes a Andorra has deixat el cotxe en algun lloc. I això té un cost. I no és evident, vull dir que...
No,
ha d'anar tot lligat, tot lligat. Vull dir, l'escolarització dels nens, on els escolaritzes, a baix o aquí? O sigui, l'administració espanyola està disposada a acceptar aquest model d'escolarització, els avis, on s'estaran els avis, a dalt o a baix? Tot això és un model que s'ha de parlar, perquè al final condiciona la societat. O sigui, sembla que és una roqueria, però aquest transport que uniria tan fàcilment els dos costats condicionaria, perquè estem parlant d'una solució massiva, no estem parlant d'això així. 6 famílies
no,
i tal.
No, estem parlant d'un munt de gent.
D'un munt de gent.
Ara, del que dieu, agafaré un exemple molt proper, Barcelona, per exemple, o una altra ciutat, diguem, gran, Tolosa, gent que viu a mitja hora, 40 minuts de vehicle d'on resideix a la seva feina, a Barcelona, centenars de milers de persones, jo en cas hi em puc parlar, tinc un cosí que viu al Masnou i que treballa a Barcelona, o sigui, sí, sí. Cada dia sap que té una hora i alguna cosa de cotxe.
Tenim molts amics que ho fan, vull dir, sí, això ho sabem.
És el que diu l'Antoni, no?
O en tren o en metro, que és el que molta gent fa.
Clar,
el tren i el metro, gràcies a Déu, tens el tren i el metro, sí, i això soluciona molts problemes. Si tens que anar en cotxe, encara és més, perquè tens que tenir un lloc, un espai per deixar el cotxe, ja és molt més car tot.
Molt. I que no plogui. Que no plogui, Barcelona.
Claro, claro.
Ja que plou, tio, surten tots els cotxes. Surten tots.
També, el que és cert és que, és el que diem, a nivell de superfície, infraestructures i tal, són dos models que no són comparables perquè no tenim el mateix volum d'infraestructures també, ni la mateixa orografia, a voler comparar, doncs, per dir alguna cosa, Barcelona, per dir així, o Rodalies, i nosaltres aquí.
És un problema de falta de planificació. O sigui, jo no veig per què els governs no es gasten més diners en planificar i organitzar i anticipar. O sigui, és una mica falta de treballar la situació futura. Vull dir, si realment es fa aquest metro que s'està parlant, ja hauríem d'estar treballant a veure totes aquestes implicacions que tindrà. Les basures, tu, on es deixaran les basures? Tu puges i baixes, on t'aparcaràs el cotxe? On... Tot això s'ha de rumiar, vull dir que, perquè és un moviment massiu de gent. I això no són quatre persones que ara han optat per fer un canvi a la seva vida. És un problema estructural. Tu decideixes passar una gran quantitat de gent pel preu, pel que sigui, i això condiciona tot. O sigui, no és evident. A la Seu també li afectaria, claro, que tot de cop arribessin 4.000 persones. Ah, una cosa ara, que arribin
en la Seu
gota a gota.
Feia molt de temps que no es construïa i ara ja comença a construir-se.
Claro, claro.
Vol dir que també allò està canviant també,
Clar, amb les repercussions, diguem, d'incidència econòmica sobre o costos de la vida o costos de lloguers, perquè et desplaces, diguem, no diria un problema, no?, però una casuística que passa aquí a Andorra, doncs, de gent que s'anirà a viure a la Seu, per exemple, també, amb la problemàtica que l'economia forçosament no sempre és la mateixa de les persones que arriben que de les que ja són residents.
No, però estem tots tres d'acord que fer un petit canvi no passa res. Però fer un gran canvi, així s'ha d'anticipar tot, vull dir, com seran els barris, com hi haurà l'abastiment.
Quin número de vehicles vindran, quin número de vehicles passaran, quantes famílies viuen fora, quantes vindran a treballar aquí...
Com afecta això amb l'aigua potable, com afecta això amb les basures, com afecta amb l'escolarització dels nens, amb els avis... Tot això,
el servei de família per tenir les nanos cuidant mentre la gent treballa,
els
horaris de les guarderies,
sí, senyor, tot això canvia. Llavors tot això s'ha d'anticipar i s'ha de preveure, si no venen els problemes. És a dir, hòstia, vull anar a sopar a Escaldes i no hi ha puesta, tot complert. Vull dir, què hem fet? Algú ens hem equivocat, ho hem de reconèixer. I tampoc era tan difícil anticipar que la planta zero comercial estigués al pis de sobre, com han fet a Chicago. A Chicago, jo hi vaig estar fa 2 anys i és sorprenent, vull dir, els tios el que han fet és aixecar la cota de carrer, dos plantes, i a baix és cotxes, és pàrquings, és que...
N'hi ha una, jo vaig estar en el 92 en Chicago, i n'hi ha una finca que li diuen les mazorques, que és com si fuera Bla de Moro, ¿vale? Els 15 primers pisos...
Aquell que és així circular i que tira amunt, aquell, sí, això és un icone.
Costava... 1.500 pessetes el quart d'hora quan vaig allà en el 92.
Animal. Això sí que és un preu disuasori.
Tu, tu volies anar al centre, tu espai, per, espai tens, però preparat.
Preparat.
No, no comencis a donar idees a comuns a pujar per als aparcaments.
Sí, sí.
Que, bueno. A Londres no hi pots entrar amb un particular, i aquí, a veure, ens passarà, això ja ho veuràs. Vull dir, l'estímul del transport públic gratuït ja és anar acostumant a la gent a entendre, i si fan aquest tramvia
infraestructura,
no hi cap tothom amb el seu cotxe. També hem de repartir els productes a les empreses. Vull dir que si saturem la xarxa de circulació als particulars, les empreses no tenen per desplaçar-se. Vull dir, és espantós quan tu veus la ronda litoral que entren pel costat del sur. Allò, tio, aquelles empreses que treballen allà i reparteixen, té que tenir un cost.
Altíssim, sí.
Un cost altíssim.
El primer reparto serà altíssim. Sí. I ho veiem a societats que viuen amb bici. Mm. Tu vas a l'estació i n'hi ha un pàrquing de 2.500 bicis.
Sí.
Perquè allí es mouen en bici, pues igual que són bicis, són cotxes, tenen que preparar perquè tinguem un pàrquing a costat de l'estació de tren, l'estació de bus o l'estació de transport públic, un pàrquing de 1.500 places per cotxes o per lo que sigui. En Holanda i en Alemanya estan. per bici.
Sí, sí.
I tu vas allí i tens una espiral allí de bicis per guardar bicis, brutal.
Sí, 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 brutal.
Brutal. 2.000 o 3.000 bicis que caben allí. I pues, això serà el mateix, però aquí si van en cotxe, pues, tenen que tenir cotxe. I si venen la gent de fora que ven a esquiar, pues, tot el servei, donar-lo perquè puguen fer-lo deixant el cotxe a Santa Coloma o on sigui.
Del que dieu, em ve ara al cap. A Tòquio, per exemple, si vols tenir vehicle, tens que tenir pàrquing. Potser arribarem també en aquest criteri d'aquí uns anys.
La qüestió és que jo vaig estar a Tòquio l'any passat. No hi ha trànsit a dalt. És increïble. Tothom es mou pel baix per la xarxa de metro. Però tu surts a fora al carrer...
En Hong Kong igual.
No hi ha ningú. L'altre dia llegia un article que és increïble. Parlava justament d'això. Han aconseguit ordenar el trànsit de les persones, perquè les persones es volen moure. Tens que anar a la feina, tens que anar al metge,
sí,
tens
sí.
que anar...
No n'hi ha passos de vianants.
No.
El de Shibuya, perquè es veu ahir...
No, aquest és l'icònic.
Però la resta no
sí,
n'hi ha,
sí.
quasi.
Per
què?
Sí,
perquè
sí.
Tothom està per sota.
Tot a baix. A baix hi ha un trànsit de gent brutal.
Sí, sí.
I ara no.
En Canadà passa igual i en Hong Kong passa el mateix.
Sí, bueno, Canadà per temes de climatologia també han volgut soterrar una miqueta...
En Canadà sí,
en Canadà.
Però en Tòquio i en Hong Kong no. És perquè n'hi ha molta gent i si estàs a la superfície no poden anar, cotxes i persones no poden anar junts. Això el que fan és, tota la gent va per sota
i els cotxes van. És increïble, la xarxa de metro que hi ha és...
Increïble.
Increïble, increïble.
Però a part, els comerços estan sota, tot està...
Però això és una decisió política,
això és.
Refrendada per dades, per tècnics, que actuen neutrals. Vull dir, al final la tècnica dona una solució que és la lògica. Sí que a vegades que hi ha opció A o opció B, però normalment estem sempre a encertar-la. Vull dir, el tècnic escull una solució i el trànsit no pot ser per dades, és ben evident.
Persones i cotxes no
són compatibles.
No, home, o si passen vianants i tens un espai per passar de vianants, això significa que hi ha un semàfor, un cotxe i una parada. I això és...
Es pare tot, clar.
Es pare tot. Llavors, tu imagina't les torres aquestes que estiguen plenes d'oficines.
Hi hauria milers de persones treballant.
Milers de persones treballant. I que a les 5 surt la gent, a veure on es fiquem.
Clar, és que aquestes torres avui són vivendes,
sí,
però ningú diu que demà passat puguin convertir-se en oficines.
En empreses, sí.
En empreses, sí. Vull dir que al final això és l'anticipació de l'administració a la resolució dels problemes tècnics que parlàvem abans, perquè els condicionants són brutals. D'un èxit pots anar a un fracàs absolut.
I quan es fa la Super Bowl en Nova York, marquen quantes canals va a la O perquè no vagin tots a la mateixa vegada en l'edifici. Cuidado, eh?
Clar.
Cuidado.
Organització.
Van a pixar, tu m'imagines. Els
litres que arriben a
la claro.
Del que dieu és una miqueta aquest pragmatisme previsor de segones quines societats amb les problemàtiques o com pot girar la situació d'una superfície amb un ús que potser nosaltres aquí, per ser llatins o per ser una miqueta més somiadors o no hi pensem, no hem tingut en compte, perquè el que deies tu, dius, ara agafes tres plantes de qualsevol edifici de les torres que hi ha al Clotet privat i fiques dos empreses de despatxos amb 400 persones...
I ja tinc un problema.
Tens un lío, tens un lío. Ah, tot això s'ha d'anticipar i s'ha de preveure i s'ha de pensar.
Sí, però és que nosaltres en Andorra jo conec almenys dos o tres o quatre plans estratègics. El Andorra 2020 va ser l'últim. Ara mirem el que es pensava 10 anys abans del 2020 i el que s'ha fet i el que s'ha preparat, no fa res. Molta planificació, però després a l'hora de la veritat l'execució no es fa. Llavors, no hem de pensar només en com canviarem el turisme perquè vinga per desestacionalitzar el turisme, sinó que hem de pensar la gent d'aquí què farà i com ho farà i tota aquesta infraestructura necessària per donar la qualitat de vida necessària per als ciutadans. Si, no és que no n'hi ha que pensar només en el turisme, en què farem les bicicletes i en què farem... Tot això està molt bé, atractiu, fenomenal, però, escolta, que la gent viu aquí. Que si tu estàs pensant tot, fer tot això, arribarà un moment que no passarem per Andorra la Vella perquè no cabrem.
Però vull dir que hi ha una cosa, fixa't, que ara aquesta situació que hi ha present de la manca d'habitatge per llogar, ja no parlo per comprar, això et condiciona el teu negoci, Enric. Però si tu necessites un bon enginyer, o necessites un abogat, o necessites un traumatòleg, o necessites un fisioterapeuta, on l'allotges? Si el teu mercat ja no dona perquè no hi ha més professionals. Això et condiciona tot el desenvolupament de l'economia local.
I anant més lluny del que dius, també et condiciona el funcionament de qualsevol empresa de serveis o comercial per tota l'estructura, diguem, humana que pot tenir, diguem, del repartidor, el caixer, el noi que s'ocupa del magatzem,
tot,
o sigui,
tot, Enric, tot.
Sí, sí, és una problemàtica, diguem, global que afecta i segurament més que indirectament moltes empreses i empresaris ho tenen al cap perquè estan més que afectats.
El fet de que el tema de l'habitacional, de la vivenda, sigui un problema que tothom en parli, és que inclús no afectant a tu personalment, que no tinguis cap fill, ni cap parent, ni cap amic, és que ho veus a l'empresa. O sigui, jo tinc ara dos treballadors que viuen a la seu. I a la seu està passant el mateix, perquè al final és una aigua que arriba i potser sí que estàs més lluny i no et mulles els peus, però com que continua baixant i aquí a Andorra no es pot... A baix ja s'aturarà també.
Clar.
I llavors, com deies tu abans, anar a viure a Organyà tampoc s'ha de tancar cap locura, perquè Organyà està 25 o 30 minuts.
Sí, no, però n'hi ha molt...
I ja ho fa la gent de Barcelona,
n'hi ha molts espais ahí, entre Castelbó i, claro, i Montferrer i el Pla de Santís, n'hi ha molts espais encara per cobrir.
Es va saturant tot,
sí.
Però com que no s'està construint, tot es va saturant. Claro. I quan es saturi, què fa? Puja el preu.
I la carretera n'hi ha que pensar que si allí estan treballant i la gent puja, que en un carril, en dos no tenen prou.
Clar.
Tenen que fer alguna cosa o alguna solució perquè tinga o donar o buscar una duplicitat d'espai per entrar o a veure com ho fem.
Però això són molts diners d'inversió.
Claro, claro.
I temps per executar-ho, no es fa així com així.
Perquè si no ho pensem avui, no es farà mai.
És el que estem parlant ara, de la necessitat de planificar i que el desenvolupament no sigui un desenvolupament caòtic.
D'aquest pla que comentava l'Antoni, del 2020 d'Andorra, la maqueta era molt guapa, no sé on ha quedat guardada. Clar, quan veies totes les infraestructures que estaven previstes, túnels, accessos, tal, a mi em ve el cap d'un que no estava en aquest pla, però era la connexió amb la Cerdanya per al túnel de Meranges, també. Que dius tenir una tercera via d'accés que no depenguis, diguem, de passar un port o un altre lloc.
Jo aquesta és una infraestructura que la considero imprescindible. O sigui, imprescindible.
Arribar a França sense passar per pas.
Sí, imprescindible. Perquè, a més, té un altre avantatge. Fixa't una cosa. O sigui, el client que hi ha residint a la Cerdanya és un client que ens podria portar, si la proximitat de la Cerdanya aquí fos fàcil i ràpida, ens podria portar aquest valor de més qualitat que volem. En lloc de tenir molta massificació i una rotació molt alta, tens un client que et deixa més marge. A part de tenir la tercera sortida, que és la sortida necessària. O sigui, només tenir la sortida de cap a Espanya pel riu Runer és just, és molt just, perquè avui en dia hi ha molt trànsit. I aquest túnel podria ser un túnel de peatge.
Sí, sí, podria ser una solució.
És que, al final, els projectes són sostenibles i són rendibles.
Efectivament.
I ja hi hauria la manera de poder-la fer rendible, vull dir, no és tan complicat. Es va portar el gas des d'Argèlia. Quan el Duran Farell ho va proposar, el van prendre per boig.
Claro.
Però si hi ha un consum i hi ha un mercat que consumirà i els números surten, perquè no es pot portar?
Claro, sí,
però
sí,
això
sí.
És el mateix.
Si al final és, el que ha de fer és números i la inversió, i
aquí
al final la inversió que la paga i després qui rentabilitza tota l'estructura. Ja
claro.
Si no...
I no ens ha de fer por que els no. que venen a viu aquí hagin de pagar. Jo vaig travessar Suïssa i vaig pagar per un dia que vaig travessar Suïssa, vaig pagar la vinyeta. I vaig dir al policia, home, miri, vostè faci el que vulgui. Si vostè no la vol pagar, potser el meu company que està a 150 quilòmetres més enllà, el pare i li tocarà una multa de 300 euros.
Així.
Si vols travessar Suïssa o has d'entrar a Suïssa, has de pagar la vinyeta. No sé si eren 60 euros, eren diners, eh? I en té per tot l'any. Pot tornar tantes vegades com vulgui, vostè.
Però és així, és així. Tu, doncs, el que diem ara, estem parlant tothom del que fan pagar per estar en Barcelona en aquest moment. 15 euros dia. 15 euros dia.
A l'hotel?
A l'hotel.
A l'hotel, no? Hi ha una taxa de 15 euros.
Estan fent per pagar 15 euros. Estaven en 4 o en 5, ara passarem a 15. I volen 15. Però és que si volem donar el servei que toca, de l'estructura que toca, i el que ve de fora...
Algú ha de pagar.
El que ve, algú ha de pagar.
Claro.
Perquè este està aquí, gasta aquí, fa despesa i hace... Sí, molt bé, però
sí, sí, sí.
Utilitza serveis, claro. I va en metro, i va no sé què...
No, i clavegueres, i sí, sí, i espai sí, sí, públic... Sí.
I la gent que arriba en...
En ferri, amb els barcos.
Els barcos.
Ah, allò és un allò brutal.
Sí, perquè a més a més el tema del ferri del Port de Barcelona...
5.000.
De cop.
Sí, correcte.
Sí, sí.
5.000.
Sí,
claro, pues tens que preparar infraestructura perquè això no col·lapsi la ciutat.
Sí, sí. És que ho col·lapsi, eh?
Claro, quan arriben dos o tres
ja
tens el dia.
Sí, sí, sí.
Sí, en la Roca del Vallès se fan d'or. Perquè n'hi ha busos que van només a la Roca del Vallès directament del barco.
Claro.
Però tota la infraestructura de servei, ja, tu si tens ganes d'anar a la Sagrada Família, ves un dia que estigui un trasatlantí d'estos, si ho veuràs tu.
No entres. És una cua de 4 hores. Sí,
exactament.
Sí, bueno, esperem que nosaltres no morirem d'èxit. Una cosa que es vol implementar a nivell digital... Doncs tenir aquesta, una cartera digital per tenir la documentació, passaport, carnet de conduir,
està obert. No?
Això serà potser una eina fàcil per nosaltres, perquè sempre amb el passaport a sobre no és l'idoni, a vegades.
És que el passaport, quan el portes, que en teoria l'hauries de portar sempre, té un desgast. És a dir, o es dobleguen les fulles, o es doblega un dia perquè t'has assentat o l'has col·locat malament, o et canvies de jaqueta i te'l descuides. El mòbil ara ja és una eina que la portem tots a sobre, no? Abans de sortir de casa, abans el mòbil que pentinar-te.
Ara, la fe de vida que fèiem, la gent que demanava fe de vida en Espanyana ja no es fa la fe de vida. És un programa que dius Viven.
Claro.
Que tu te poses el programa i te va dient què fas. Somriu, tanca els ulls. Correcte, ja ha formalitzat vostè el que està viu.
Hola.
Ja tens que fer la fe de vida.
A condició que la persona gran del padrí sigui prou digitalitzat per poder fer-ho, perquè
claro,
segons quina edat,
clar,
dius...
Claro, sí, però
sí,
qualsevol, poses allí i posar-se el telèfon i un fill teu o el que sigui, no té que anar a buscar la fe de vida al comú, pagar 5,80 perquè te facin la fe de vida, o anar a la declaració de resident fiscal aquí per enviar perquè cobre la pensió a Espanya. Tens que anar allí...
Ja no és només el cost, és la saturació del servei que et donen, que no. Vol dir que necessites un altre funcionari...
Primer me'n diuen que trucara, que enviara la demanda que trucarien per telèfon. Després de 3 setmanes... Vaig anar allí, escolta, me passa això, aquí no truca ningú, 3 setmanes i me passa el temps i ara tindré problemes després, efectivament. Digues, pues espera ahí, vostè ahí, espera ahí, 3 hores. 3 hores. I com jo, n'hi havia allí un munt.
Això va llegir ahir, em sembla, aquesta iniciativa, em sembla bé. Jo viatjo bastant i és cert que inclús una cosa, jo faig moto i els papers de la moto, la carta groga, tot això, tot, si tens tot el dossier tot complert al mòbil, vull dir, és
ara,
perfecte.
Una cosa que em venia al cap...
Si el més important que és pagar, ja es pot pagar al mòbil.
No.
Se t'acaba la bateria, es considera que estàs indocumentat?
Ho hauràs de resoldre, Enric, hauràs de ser previsor i anticipar-te.
La policia enxufa el powerbank, igual que quan vas a pagar la multa, enxufa l'aparatet
i ja
està.
Clar, demanes a l'autoritat que et pare, perdoni, té carregadors, que se m'ha acabat la bateria.
Sí,
mira, un altre negoci, carregadors, ha costat que la gent carrega la gent.
I tant.
Carregador ràpid.
Robert, seran potser situacions que es trobaran que es trobaran
a
el futur.
A cada problema hi ha una solució. Això sí. És l'important.
Sí. Parlant de tecnologia, una cosa que parlàvem de l'IA ahir i que, bueno, doncs no totes són encara prou eficients, però hi ha una cosa que la IA, l'intel·ligència artificial, ha sigut grata per molta gent, és en els audiòfons. Per la gent que té dificultats auditives, ha sigut, diguem, sí? Oli amb llum, com diuen els catalans.
Molt bé, en què consisteix?
Doncs consisteix que et redueix tots els sorolls paràsits per poder captar el millor possible la conversa de la persona amb qui estàs.
Totes les freqüències.
Clar, seleccione...
Si són de 2 a 4.000 hercios, és que és la veu humana i la resta...
Genial,
estreu.
Que bé, clar.
Sí, com a mínim, la gent doncs, que té discapacitats auditives, en aquest àmbit, ha sigut una bona...
Que bé,
bona
idea.
I per traduir... Això que estàs tu, ara tens un problema. Jo no sé anglès. Jo sé francès, però anglès no. I moltes vegades n'hi ha vídeo YouTube, que n'hi ha alguns que podies posar els subtítols en
idioma
que tu vols, però ara el que fa és una intel·ligència artificial... Agafes el vídeo, la passes i està traduint-te de veu el que està dient el tio en anglès, està traduint-te directament al mateix temps.
Això és genial, també.
És fantàstic.
Traducció simultània, bueno, sí. Això serà, doncs, els traductors en segons quins llocs estan no perdent feina, però...
Bueno, és cert que els adelantaments tecnològics tenen un cost sobre la gent, és evident, i hi ha gent que rep més. Hi ha un llibre molt maco de la Índia, bueno, crec que és el llibre aquest de la ciutat de l'alegria, de com la gent marxen del camp quan es deixen de fer plats de fang, sinó que arriben les fàbriques de plàstic. Clar, ja no es trenquen plats. I aleshores la gent perd la feina i com emigren a la ciutat perquè no hi ha feina, s'acaba la feina.
Sí, sí, és així.
Sí, és tremendo.
Sí.
Tu que deies com gent que viatjava, bé, Regne Unit, a partir de ja es tindrà que demanar doncs, un certificat digital...
Un cop només, no?
Un cop només, un cop i té una valisa de 2 anys.
Bueno.
Com en Chasuis.
Sí, sí.
Com a Estats Units, com a Xina.
Ho farem i ja està.
Si no hi ha solució, o no vas,
clar, aquest és l'altre.
També quedes a França que no hi ha problema.
Sí, bueno, l'espai Schengen ja és una altra... és una altra cosa.
I on no hauràs de fer aquest
certificat? És un tràmit digital que es fa.
Digital que es fa amb ells, no? No hi ha cap oficina ni res.
És un tràmit digital...
El mateix que als Estats Units.
Sí, sí, sí.
Fas un estudi i al final et tornen allí com que estàs apte i cap a dintre.
Ja està.
Bueno, són coses que a poc a poc van posant doncs, millores o agilitats.
Mira, és una cosa que... Jo soc fotògrafo d'afició i vaig fent coses de foto i n'hi ha un treball que era molt xulo, que era fer els catàlegs de la roba. Vale? Fer el catàleg, i molta gent, molts fotògrafos, tenien... Clar, en internet ara tot està en catàleg, està... en internet, i no el mateix veure un jersei posat que un jersei tirat damunt de la taula, ¿vale? Pues ara tu tries en intel·ligència artificial, tu tries la model, tries la roba, la poses li dius on té que posar-la i te la posa immediatament, te fa el fitxero i s'acaba.
Clar.
I escolles el tallatge també, perquè si la persona fa perdre algun 40 i posa un 38, tries, com queda?
Tu tires la persona, en la mesura que tu vols. 90, 60, 90, o més defectuós, o rombo, o com diuen, cada un té un espai, eh? El rombo, i cada té una definició de la figura de la persona que estàs vestint. Pues al final agafes la roba, li dius aquí, aquí, en aquest espai. Plic, i pam, 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 i en dos minuts el català l'ha fet. De què em veies tu? Sí. I el fotògraf tenia que dedicar-se a una altra cosa, òbviament. Pues,
i els grafistes, també.
I els grafistes, també.
I els dibuixants, i els que...
No, si, si la,
sí, la solució... Sí, les professions que la... realment lleparan fort, clar, és cert.
Claro, sí, és que n'hi ha moltes coses que canviaran, però no, el que tens que estar tu a l'oro i que ser tu qui pugues fer, o que tingues la instrucció, o que sàpigues com funciona el programa i que ho facis tu, però n'hi ha, el treball està. Només abans ho feia un fotògraf, i ara, o un grafista, i ara ho fa un tio que sap com funciona el programa, que té que dir-li com i com quan, i com funciona l'intel·ligència artificial perquè tingui la feina feta.
Bueno, perquè el dius, sempre et fa falta un fotògraf per fer la foto de la noia i per fer la foto del jersei.
No fa falta tampoc. Tu, tu mos com dius com vols la noia, li poses les mesures que vols, l'alçada i tot el que vols, i et fa el model, te'l fa el mateix ordenador.
Déu-n'hi-do.
Són molt... coses que n'hi ha que acostumar-se, sí, sí, i canviar, sí. I la vida està canviant, i la IA farà canviar moltes coses, però no és que deixarà, com deies tu, no deixarà la gent de treballar, la gent treballarà d'una altra manera i farà una altra cosa, i espavilarà d'una altra manera, i al final la feina està, i el mercat està, llavors n'hi ha que canviar i adaptar-se, estar permanentment formant-se per adaptar-se.
Bueno, és el que ens sucarà al país, a adaptar-nos. Albert Casalduró, moltes gràcies per vingut avui.
Moltes gràcies per convidar-me.
Un plaer tenir-te aquí. Antoni Miralles, merci per la teva presència.
Moltes gràcies.
Un plaer tenir-te aquí. I nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.